Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts als 5 minuts més, amics oients. Benvinguts al programa que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. A primera hora del matí, a les 8 del matí d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. Una miqueta més de fresca, també la necessitàvem en molts punts de les nostres comarques. A la comarca de la Garrotxa tenim ara mateix 19 graus, quan ahir, per exemple, en teníem 23 ja a aquesta hora. En tenim, per exemple, 16 a la capital del Ripollès, 16 i 17 graus els que tenim a Ripoll ara mateix. Per tant, una miqueta més de refrescada en aquesta primera hora del matí, tot i que durant el dia ha d'anar en augment. Ens ho explicarà, però, amb més detall, en Dani Ramírez.
De dia, màximes de 30 a 34. En general, un dia de calor intensa sense ser extremada. I aquesta tendència de sol, calor i fins i tot nits una mica fresques es mantindrà un parell de dies més. A partir de divendres i el cap de setmana es torna a disparar la temperatura, tornaríem a superar els 35 graus i probablement la setmana que ve ens acostaríem als 37 o 38. Ve molta calor i de moment els mapes indiquen una situació de calor seca, sense gaires tempestes de tarda ni tan sols al Pirineu. Ho anirem veient.
Gràcies, Dani.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Doncs després de repassar el temps, és moment de parlar del més destacat del dia d'avui. L'equip de govern de Ripoll amenaça de trencar el sistema de recollida de residus comarcal. Aliança Catalana es planteja treure la capital de la recollida conjunta i diu que ho fa perquè a l'oposició no li va votar a favor la taxa que recull el cost real del projecte. L'oposició s'hi ha negat i no ha votat a favor del conveni que es plantejava en un ple en què s'ha acusat Orriols de fer poca comarca i de fer xantatge.
Posició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament. L'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa.
I seguim parlant també d'aquests temes amb l'arribada del mes de juliol. Entra en funcionament el sistema de xipatge, els contenidors d'orgànica de Ribes de Freser, el consistori i el Consell Comarcal han impulsat la segona fase del municipi, que compta des de fa quasi un any i mig amb aquest sistema els contenidors de rebuig. Ribes, pioner a la comarca en fer servir targetes per poder reciclar, ha notat una millora substancial en les xifres de recollida selectiva. L'alcaldessa és la Mònica Sant Jaume.
Bon reciclatge passaria per utilitzar el contenidor de rebuig el menys possible i augmentar el contenidor de la resta de selectiva i també de, i també d'orgànica, perquè al final són els que també et donen més retorn si el reciclatge està bé. I el que ens havia passat fins ara en algunes ocasions és que ens deixàvem la targeta del rebuig i el rebuig el posàvem a l'orgànic, i això realment és un problema.
A la Garrotxa tanquen l'accés al Gorg Blau de Sant Aniol de Guja per risc de despreniments. El Consorci de l'Alta Garrotxa ha emès un breu comunicat apel·lant a la gent a fer cas de les restriccions per tal de garantir la seguretat. Segons el president, Xavier Guitart, cal seguir esperant la resolució que en fan els Mossos d'Esquadra del cas de la mort d'una noia accidentalment dissabte, a més de visitar amb tota mena de tècnics al terreny per valorar l'estat real del camí i evitar riscos. Ho explica el president del Consorci de l'Alta Garrotxa, Xavier Guitart.
De tot, hi haurà aquesta investigació. Quan es tanqui o es doni per tancada per part de Mossos d'Esquadra aquesta investigació, hi haurà un segon pas, que és aquest pas d'anar a fer una visita, perquè realment la gent que hi entén, els tècnics o els agents rurals o els Mossos i els tècnics en qüestió puguin visualitzar si realment el camí de baix o el camí d'anar al Gorg Blau realment té deficiències i pot haver algun perill, un potencial perill que hi pugui haver una esllevissada de rocs o així, i per tant primer s'anirà a visualitzar això i això requerirà d'un informe després. A partir d'aquest informe, evidentment, és quan es prendrà la decisió si es torna a obrir o primer es fa alguna acció concreta sobre algun possible despreniment que hi hagi.
I la Font d'en Gordans es troba actualment en una situació de deixadesa, una situació que preocupa els veïns de la zona, especialment perquè aquest espai serveix com a refugi climàtic per a les persones grans i els més petits. A més, també perquè l'aigua estancada està afavorint la proliferació dels mosquits. El portaveu de Som i Ripoll és Joaquim Colomer.
Pats perquè aquesta font està com el dia després, doncs, que hi van haver aquests forts aiguats, no? Veiem que no s'ha fet cap manteniment, que encara hi ha el precinto, doncs, de policia, i que és un lloc, doncs, fresc, un lloc amb aigua i un lloc on els veïns doncs utilitzaven molt en aquest període d'estiu, de calor, nens, famílies, etc, i veiem que està en un estat absolut de deixadesa. I ens feien palès doncs els veïns doncs de que hi han estancs d'aigua podrida on doncs estan proliferant doncs mosquits, insectes, doncs que també els preocupa per la salubritat doncs d'aquí de la zona, no?
I a Besalú, Lluís Guinó encara no sap si es tornarà a presentar, però assegura que té energia per seguir. Ho ha assegurat en aquesta temporada, diu que la política municipal és el que més el motiva i l'interessa. Preveu que aquesta tardor ell i el seu equip comencin a treballar amb les eleccions municipals del pròxim any.
Jo haig de confessar, si serveix per alguna cosa, que la part de la política municipal és la que més em motiva. N'he conegut altres àmbits, ja és conegut, i certament l'àmbit dels ajuntaments, la política local, la més propera a la gent i la que resols molts dels problemes que té habitualment la gent, és la que dona més satisfacció.
I Espai Cràter es consolida com un espai educatiu a Catalunya i d'alguns països d'Europa. El 81% dels centres educatius han repetit l'experiència i el recinte ha rebut una valoració de 9,4. Són 10.755 alumnes els que han visitat el centre durant el curs 25-26. Les reserves pel curs vinent ja estan obertes. La regidora de promoció a la ciutat d'Olot és Gemma Canalies.
A dia d'avui Espai Cràter està sent un referent a nivell educatiu. En aquest cas, el nombre de visites ha estat pràcticament unes 10.700 visites d'alumnes que hem rebut a Espai Cràter, la major part procedents de Catalunya, però sí que hem vist que hem fet un pas endavant en el qual també està obert a públic internacional.
En esports hem de parlar de reconeixements. El Club Bàsquet Olot celebra un any replet d'èxits en diverses categories del club a la Sala Turín. El Club Olotí ha celebrat els campionats i ascensos del seu mini femení, el cadet masculí i també els sèniors masculins i femenins. Des del club se senten satisfets amb els resultats adquirits i esperen que tots els equips afrontin el curs que ve amb l'objectiu de repetir els resultats. El president és Berner Esteller.
Estem molt contents. Els èxits i els resultats, quan són positius com aquest cas, s'han de celebrar i estem molt contents de poder fer-ho aquí a la Sala Turín, que és un senyal de que normalment quan hem aconseguit algun èxit hem anat a la sala d'Ajuntament, a la sala de plens, no hi cabem, són quatre equips que aquest any han aconseguit o ascensos o campionats i estem molt contents de poder-lo celebrar tots junts.
I Enric Moca i Roger Font són els nous fitxatges de l'Hockey Club Ripoll per la pròxima temporada. Els ripollets us substitueixen així Jaume Farrés i Albert Manuel, els únics dos jugadors de l'actual plantilla que no continuen. Moca és un vell conegut de la parròquia ripollesa, mentre Font arriba de Vic per aportar experiència i sobretot gols. L'objectiu de l'entitat és lluitar per entrar al play-off descens. En parla Roger Font, nou jugador de l'Hockey Club Ripoll.
Bueno, ja quan jo sé un jugador una mica veterano també, i res, vam parlar amb en Francesc, aviam si per ajudar una mica l'equip i tot això, i mira, portaré el que pugui i el que necessiti l'equip. Bueno, en Francesc ja fa temps que ens coneixem, ja havíem parlat algun cop, i més que tot també l'equip. Som jugadors que ens coneixem quasi tota la vida, alguns més que altres, i res, també el projecte que vam proposar al club es veu un projecte motivador i res, això, més que tot.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ho dèiem en titulars. L'equip de govern de Ripoll amenaça de trencar el sistema de recollida de residus comarcal. L'Aliança Catalana es planteja treure la capital de la recollida conjunta i diu que ho fa perquè l'oposició no li va votar a favor la taxa que recull el cost real del projecte. L'oposició s'hi ha negat i no ha votat a favor del conveni que es plantejava en un ple en què s'ha acusat Orriols de fer poca comarca i de fer xantatge. Judit Espert.
El govern de l'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, amenaça de fer caure el sistema de recollida de residus comarcal. El consistori havia de formalitzar un nou conveni de gestió de residus en favor del Consell fins al 2029, la proposta de l'ens comarcal. El govern, però, va presentar un nou conveni que només ho feia fins al 31 de desembre d'aquest any. Aliança ho volia condicionar a l'aprovació de la nova taxa de residus. Segons l'alcaldessa, Ripoll ha estat en una situació d'inseguretat jurídica després que el govern no aconseguís aprovar la puja que proposava. Acusava l'oposició de voler enderrocar permanentment el govern.
L'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa.
La principal rèplica va arribar de la consellera comarcal Xantal Pérez, que va negar que la votació d'aquest dimarts posi en risc immediat la recollida de residus. Segons va explicar, la delegació continua vigent perquè l'Ajuntament no ha aprovat cap revocació expressa, tràmit que requereix majoria del ple.
Una irresponsabilitat posar un conveni a aprovació d'un ple que no està firmat per les parts, perquè això és inaudit, només es vol buscar a brega, però a més ho parlo quan dic, perquè evidentment això ha estat motiu de reunió, quan dic que s'interposaran les accions oportunes que calguin. Qui va fer alguna cosa que no calia és vostè, que no busca els suports necessaris i porta unes ordenances a ple sense tenir els acords necessaris.
També ha acusat el govern de fer xantatge a l'oposició condicionant el seu vot a no fer perillar el servei a tota la comarca.
I el que realment vol és una revocació encoberta. Doncs això no pot ser, perquè primer s'ha d'anar amb la veritat per davant.
Oriols insistia que si no s'aprovava el nou model de conveni proposat per Ripoll, l'Ajuntament no tindria coberta la partida per assumir totes les responsabilitats que comporta el contracte. A més, va acusar d'actuar irresponsablement al Consell i que Ripoll està assumint un cost superior al que li correspon.
És ella qui haurà d'assumir responsabilitats. No les assumirem ni l'Ajuntament de Ripoll ni els ripollesos en concret. Vostè vol judicialitzar-ho? Doncs ho judicialitzarem. Han causat inseguretat jurídica a l'Ajuntament de Ripoll per aquest, doncs, rampell partidista i polític.
Tots els grups han apel·lat a la responsabilitat i a exercir la capitalitat perquè asseguren, sense Ripoll, el sistema de recollida de la resta de municipis difícilment es podria sostenir.
Per vergonya encara més és que vostè, que es diu consellera comarcal perquè ho és, segueixi ocupant aquesta plaça quan resulta que el que es vol carregar és precisament un dels puntals de la comarca.
Oriols va acusar diversos regidors de prioritzar la seva condició de conseller abans que els interessos de Ripoll.
No pensa aquí com a regidora de Ripoll, ja li he dit, no pensa en el servei que cal ofertar als ripollesos, sinó que pensa en salvar la seva cadira dins el Consell Comarcal.
És públic i notori que jo plego de la política. Per tant, imagini's les ganes que tinc jo de conservar la meva cadira al Consell Comarcal o en aquesta mateixa sala.
La delegació continua vigent i la recollida de residus es continuarà prestant fins que no hi hagi una revocació expressa. Paral·lelament, el ple va rebutjar delegar certes competències als dos regidors del PSC, Jorge Iglesias i Paco Morillo. La resta dels grups van defensar que no havien estat elegits a les urnes.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més notícies del dia d'avui. Amb l'arribada del mes de juliol entra en funcionament el sistema de xipatge als contenidors d'orgànica de Ribes de Freser. El consistori i el Consell Comarcal han impulsat la segona fase del municipi, que compta, des de fa quasi un any i mig, amb aquest sistema als contenidors de rebuig. Ribes, pioner a la comarca en fer servir targetes per poder reciclar, ha notat una millora substancial en les xifres de recollida selectiva. Paula Sayagó.
A partir d'avui, Ribes de Freser implementa el sistema de xipatge als contenidors d'orgànica. Així, des d'aquest 1 de juliol serà necessari utilitzar la targeta d'obertura per dipositar-hi els residus, igual que ja es fa amb la fracció de rebuig. Seguint la mateixa normativa, no s'aplicarà cap restricció ni mesura que controli les vegades que es fa servir. Escoltem a l'alcaldessa de Ribes, Mònica Sant Jaume, i Àlex Medrano, conseller comarcal de residus.
Un bon reciclatge passaria per utilitzar el contenidor de rebuig el menys possible i augmentar el contenidor de la resta de selectiva i també d'orgànica, perquè al final són els que també et donen més retorn si el reciclatge està bé. I el que ens havia passat fins ara en algunes ocasions és que ens deixàvem la targeta del rebuig i el rebuig el posàvem a l'orgànic, i això realment és un problema.
Hi ha reptes i és una que comporta una prova pilot i més amb el tema de l'àrea de residus, però si ens fixem en les dades, vam passar d'un 35% aproximadament de percentatge de reciclatge a actualment un 55%. L'únic que sí que és veritat, doncs, que només tancant els contenidors de rebuig, doncs, arribes a un topall de reciclatge, i per això ara ja fem el següent pas, que és tancar els d'orgànic, que estem convençuts que ens permetran doncs, augmentar aquest percentatge de reciclatge que tant esperem.
Tot i que les xifres de reciclatge han millorat substancialment, l'Ajuntament considera que seran molt millors quan tots els municipis de la Vall apliquin el sistema. A hores d'ara encara es produeix l'anomenat turisme d'escombraries.
I a vegades no existeix per mala praxis o per voluntat pròpia, sinó perquè deixes les escombraries al cotxe perquè ja les tiraré i arribes on t'has d'arribar i encara portes les escombraries al cotxe.
Ribes de Freser ha proposat al Consell Comarcal impulsar un aplicatiu mòbil que permeti l'obertura dels contenidors xipats, una fórmula que facilitaria a molts veïns fer un bon ús d'aquest nou sistema, ja que moltes vegades hi ha qui s'oblida i es deixa la targeta a casa.
I tanquen l'accés al Gorg Blau de Sant Aniol de Guixa pel risc de despreniments. El Consorci de l'Alta Garrotxa ha emès un breu comunicat apel·lant a la gent a fer cas de les restriccions per tal de garantir la seguretat. Segons el president del Consorci, Xavier Guitart, cal seguir esperant a la resolució que en fan els Mossos d'Esquadra del cas de la mort d'un una noia accidentalment dissabte, a més de visitar amb tota mena de tècnics al terreny per valorar l'estat real del camí i evitar riscos. Gerard Puigdemont.
Fa 31 anys que Lluís Guino és alcalde de Besalú i actualment és l'alcalde de la comarca que fa més anys que ocupa aquest càrrec. Actualment afronta el 8è mandat i assegura no...
No és aquest el tema d'en Gerard Puigdemont, ara sí que el tenim.
El Consorci de l'Alta Garrotxa ha emès un breu comunicat a la seva pàgina web i a les xarxes socials en el qual informa del tancament d'accés al Gorg Blau de Sant Aniol de Guixa, on dissabte passat una noia va patir un accident que li va acabar causant la mort. Des del Consorci de l'Alta Garrotxa s'ha pres la mesura de tallar l'accés al Gorg a càrrec dels serveis d'emergència i seguretat per risc de despreniment. El comunicat no detalla fins quan romandrà tancat l'accés a un dels gorgs més freqüentats i més a l'estiu en aquesta zona de l'Alta Garrotxa. La mesura es pren a petició dels Mossos d'Esquadra, donat que encara hi ha una investigació oberta. Xavier Guitart és president del Consorci de l'Alta Garrotxa.
I de tot hi haurà aquesta investigació. Quan es tanqui o es doni per tancada per part de Mossos d'Esquadra aquesta investigació, hi haurà un segon pas, que és aquest pas d'anar a fer una visita, perquè realment la gent que hi entén, els tècnics o els agents rurals o els Mossos i els tècnics en qüestió puguin visualitzar si realment el camí de baix o el camí d'anar al Gorg Blau realment té deficiències i pot haver algun perill, un potencial perill que hi pugui haver una esllevissada de rocs o així, i per tant primer s'anirà a visualitzar això i això requerirà d'un informe després. A partir d'aquest informe, evidentment, és quan es prendrà la decisió si es torna a obrir o primer es fa alguna acció concreta sobre un possible desprendiment que hi hagi.
Des del Consorci de l'Alta Garrotxa apel·len a la ciutadania a fer cas de la senyalització i limitacions per tal de seguir garantint la seguretat a la zona. El que no queda afectat per la restricció és el camí que porta el Salt del Brull, ubicat sobre el Gorg Blau, riera de Sant Aniol amunt.
I pel que fa al Salt del Brull, dir-vos que aquest camí, que és el camí de dalt, perquè ens entenguem, aquest sí que segueix obert, perquè aquest, perquè ens entenguem, no hi ha risc de desprendiments.
Dissabte passat, una noia de 18 anys va morir després de rebre l'impacte d'una roca procedent del camí d'accés al Gorg Blau, mentre estava asseguda a la vora del mateix Gorg, amb altres persones. Els serveis d'emergència se la van endur a l'Hospital Trueta de Girona en estat crític, però els metges no van poder fer res per salvar-li la vida.
I avui també hem de parlar de la Font d'en Gordans, que es troba actualment en una situació de deixadesa, una situació que preocupa els veïns de la zona, especialment perquè aquest espai serveix com a refugi climàtic per a persones grans i els més petits. A més, també perquè l'aigua estancada està afavorint la proliferació dels mosquits. Carolina Ríos.
Ara fa un mes de l'aiguat que va afectar diversos municipis del Ripollès, sobretot les zones més properes als rius i rieres. En aquest sentit, encara avui dia es poden observar les conseqüències del temporal en diversos punts, com ara a la Font d'en Gordans. Des de Som i Ripoll assenyalen que més enllà dels desperfectes provocats, la manca d'actuació i de manteniment en aquesta zona està generant una sensació de deixadesa que preocupa als veïns. Així ho explica Joaquim Colomer, portaveu de Som i Ripoll.
Pats perquè aquesta font està com el dia després doncs, que hi van haver aquests forts aiguats. No? Veiem que no s'ha fet cap manteniment, que encara hi ha el precinto doncs, de policia i que és un lloc doncs, fresc, un lloc amb aigua i un lloc on els veïns doncs, utilitzaven molt en aquest període d'estiu, de calor, nens, famílies, etc. i veiem que està en un estat absolut de deixadesa. I ens feien palès doncs, els veïns doncs, de que hi ha estancs d'aigua podrida on doncs, estan proliferant doncs, mosquits, insectes, doncs, que també els preocupa per la salubritat doncs, d'aquí de la zona. No? I per tant, el que no entenem és que un mes després d'aquestes doncs, plogudes aquesta font encara estigui en aquest estat de deixadesa i despreocupació doncs, que està.
A més, Colomer destaca que les incidències d'aquesta zona no són greus i, per tant, no s'explica l'estat de deixadesa en què es troba actualment.
Entenem que si hi hagués algun dany que hagués ocasionat doncs, molta pèrdua o una reparació costosa, podríem entendre un cert retard, però és que aquí no, aquí es tracta doncs, de posar-hi efectius, de fer una neteja i s'ha acabat, i per tant una cosa que és ràpida, una cosa doncs, que podríem tindre un espai, diguem-ne aquests refugis climàtics doncs, que tenim, que són naturals, doncs aquí en tenim un que l'estem desaprofitant i que a més està causant problemes doncs, amb veïns i veïnes del barri.
El portaveu de Som i Ripoll reclama, entre altres coses, que es netegi aquesta zona tan aviat com sigui possible per tal que els veïns del municipi puguin tornar a gaudir d'aquest indret.
I avui també hem de parlar de Lluís Guinó. Encara no sap si es tornarà a presentar, però assegura que té energia per seguir com a alcalde de Besalú. Diu que la política municipal és el que més el motiva i l'interessa. Preveu que aquesta tardor ell i el seu equip comencin a treballar amb les eleccions municipals de cara al pròxim any. Ara sí, Gerard.
Fa 31 anys que Lluís Guinó és alcalde de Besalú i actualment és l'alcalde de la comarca que fa més anys que ocupa aquest càrrec. Actualment afronta el 8è mandat i assegura no tenir clar si a les eleccions municipals de l'any que ve es presentarà.
En aquest moment la meva decisió no està presa. I per tant, primer vull escoltar el meu entorn familiar, veure l'escenari, sobretot a nivell personal, què suposa dedicar-me 4 anys més i què suposa 4 anys més a l'Ajuntament amb la intensitat que hi dedico. I per altra banda també s'ha de fer un debat a nivell intern entre l'equip de govern a veure si cal habilitar canvis o no cal habilitar canvis. Per tant, això és una reflexió que farem tornant de les vacances a partir del setembre.
Diu, però, que energia per continuar en té, independentment de si finalment torna a proposar-se com a candidat o no.
Jo haig de confessar, si serveix per alguna cosa, que la part de la política municipal és la que més em motiva. N'he conegut altres àmbits, ja és conegut, i certament l'àmbit dels ajuntaments, la política local, la més propera a la gent i la que resols molts dels problemes que té habitualment la gent, és la que dona més satisfacció.
I si no es presenta, assegura que hi ha gent preparada per ser candidat i ocupar, en cas de ser escollit, l'alcaldia.
Però hi ha gent molt capacitada per portar les regnes de l'Ajuntament de Besalú, hi ha gent que ja té experiència, hi ha gent que porta treballant ja fa anys en els equips de govern.
I és moment també de parlar de balanços. Espai Cràter es consolida com a un espai educatiu a Catalunya i d'alguns països d'Europa. El 81% dels centres educatius han repetit l'experiència i el recinte ha rebut una valoració mitjana de 9,4. Són 10.755 alumnes els que han visitat el centre durant el curs 25-26. Les reserves pel curs vinent, de fet, ja estan obertes. Francesc Fernández.
El curs escolar 25-26 ha finalitzat per Espai Cràter consolidant-se com un espai de referència educatiu per alumnes de diferents països europeus. Estudiants França, Regne Unit, Hongria o Països Baixos, entre d'altres, han visitat i participat en activitats que van directament relacionades amb tot el que suposa l'Espai Cràter. La regidora de promoció de la ciutat, Gemma Canalies, parla sobre el que ha suposat pel centre aquest curs.
A dia d'avui Espai Cràter està sent un referent a nivell educatiu. En aquest cas, el nombre de visites ha estat pràcticament unes 10.700 visites d'alumnes que hem rebut a Espai Cràter, la major part procedents de Catalunya, però sí que hem vist que hem fet un pas endavant en el qual també s'ha obert a públic internacional.
Dels 10.755 alumnes que han visitat l'Espai Cràter, 8.472 han participat en 574 activitats organitzades pel servei educatiu. Els mesos que hi ha hagut més afluència d'alumnes han estat l'octubre, març i abril. Canalies ha volgut destacar la importància de consolidar el vincle amb diferents centres educatius d'arreu per tal que l'espai sigui un centre amb constants visites d'estudiants.
Més del 80% de les escoles que han assistit a les visites d'Espai Cràter han repetit. És aquest element de fidelització. Per tant, els recursos realment són de format molt excel·lent en aquest cas i per això els centres educatius decideixen tornar amb el seu alumnat.
El servei educatiu Espai Cràter ja treballa per millorar l'oferta educativa per les visites del curs 2026-2027. Les reserves ja es poden fer escrivint a sau.crater@olot.cat i si són centres garrotxins, mitjançant els recursos educatius a l'àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot.
I ara parlem en l'àmbit esportiu de recepció. Parlem del Club Bàsquet Olot i també parlarem de fitxatges que ha fet el Ripoll. Comencem parlant del Club Bàsquet Olot, que celebra un any replet d'èxits en diverses categories del club a la Sala Turín. El Club Olotí ha celebrat els campionats i ascensos del seu mini femení, cadet masculí i sèniors masculins i femenins. Des del club se senten satisfets amb els resultats adquirits i esperen que tots els equips afrontin el curs que ve amb l'objectiu de repetir, tot i que és complicat, els mateixos resultats.
La Sala del Turín s'ha colorit dels colors taronja i blau per rebre la presència de quatre equips del Club Bàsquet Olot. El club de bàsquet ha acabat el curs 25-26 amb un bon regust de boca. Els èxits més destacats són els ascensos dels equips sènior femení i masculí i les temporades del mini femení i cadet masculí. El president del Club Bàsquet Olot, Werner Esteller, se sent satisfet i orgullós dels èxits aconseguits aquesta temporada.
Estem molt contents. Els èxits i els resultats, quan són positius com aquest cas, s'han de celebrar i estem molt contents de poder fer-ho aquí a la Sala de Turín, que és un senyal de que normalment quan hem aconseguit algun èxit hem anat a la sala d'Ajuntament, a la sala de plens, no hi cabem, són quatre equips que aquest any han aconseguit o ascensos o campionats i estem molt contents de poder-los celebrar tots junts.
Per altra banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallabona, celebra que els equips de bàsquet tinguin èxit a les seves categories.
Avui és fantàstic perquè avui estem de celebració i no només la celebració per haver aconseguit un campionat de Lliga, que ja és prou important tenir aquest èxit esportiu, sinó per l'èxit també com a esportistes i com a persones que s'emporten després d'una experiència com aquestes.
A banda del rebut del Club Bàsquet Olot, la Unió Esportiva Olot també ha celebrat els quatre ascensos assolits en categories de formació, rebent el reconeixement de l'Ajuntament. Des de l'equip de govern també confirmen que en les pròximes setmanes hi haurà altres recepcions de clubs de la ciutat.
I parlem ara, com dèiem, de fitxatges. Enric Monge i Roger Font són els nous fitxatges de l'Hockey Club Ripoll per la propera temporada. Els ripollets us substitueixen així Jaume Ferrés i Albert Manuel, els únics dos jugadors de l'actual plantilla que no continuen. Monge és un vell conegut de la parròquia ripollesa, mentre Font arriba de Vic per aportar experiència i, sobretot, molts gols. L'objectiu de l'entitat és lluitar per entrar al play-off d'ascens. Martí Palau.
L'Hockey Club Ripoll ha presentat els dos nous fitxatges per a la temporada 2026-2027. Roger Font i Enric Monge són les incorporacions pel nou curs, jugadors que substituiran Albert Manuel i Jaume Ferrés, que han causat baixa. Enric Monge és un vell conegut dels ripollesos, amb una àmplia experiència dins del club i que aquesta última temporada ha jugat a Ribes. Font, per la seva banda, és un jugador ofensiu i veterà, que arriba provinent del Vic. Parla Roger Font, jugador de l'Hockey Club Ripoll.
Bueno, ja quan jo sé un jugador una mica veterano també, i res, vam parlar amb en Francesc, aviam si per ajudar una mica l'equip i tot això, i mira, portaré el que pugui i el que necessiti l'equip. Bueno, en Francesc ja fa temps que ens coneixem, ja havíem parlat algun cop, i més que tot també l'equip. Som jugadors que ens coneixem quasi tota la vida, alguns més que altres, i res, també el projecte que vam proposar al club, es veu un projecte motivador i res, això, més que tot.
Les incorporacions busquen donar un salt qualitatiu a l'equip i mantenir així el nivell mostrat aquesta temporada. L'Espineta, de no classificar-se per jugar al play-off d'ascens a Hockey Plata, continua present, i la voluntat és treballar i lluitar per aconseguir-ho. Parla Francesc Carmona, entrenador de l'Hockey Club Ripoll.
Home, doncs jo penso que els objectius han de ser semblants als de la temporada anterior. Penso que l'equip fa una passa endavant. El fitxatge del Roger, doncs jo penso que millorem l'equip. El fet que torni el Quique també penso que és positiu per nosaltres, perquè és un jugador de la casa que ja sap a què juguem i una mica els objectius que tenim. I ja, treballar molt com vam fer l'any passat i demostrar que tenim ganes de fer les coses bé i de fer feliços als aficionats.
Amb aquests dos fitxatges, en principi el club dona la plantilla per tancada, perquè no s'esperen més sortides que calgui compensar. De fet, els ripollesos han fet oficials les renovacions de Balcells, Devesa, Font, Juglar, Contreras i Mas Oliver.
I fins aquí els 5 minuts més d'avui, dijous 2 de juliol del 2026. Com sempre, repassant tota l'actualitat, tota la informació de la Garrotxa del Ripollès. Que vagi molt bé el dia d'avui. Gràcies, com sempre, per la confiança.